Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, Karen Madrid.
La nova llei de l'habitatge permetrà pal·liar l'emergència habitacional a la ciutat. Així ho considera almenys el regidor Eloi Cortés, que aplaudeix la normativa aprovada pel govern espanyol. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Cortés considera que el següent pas necessari en aquesta línia és la incentivació de la construcció de pisos de lloguer social.
Intentar corresponsabilitzar el privat en aquesta resposta que hem de donar a l'emergència habitacional, o no només l'emergència habitacional, sinó una realitat que tenim un parc d'habitatge amb molt poca presència, amb molt poca penetració de la protecció oficial i de l'àmbit públic, perquè històricament s'ha construït en règim de compra, inclús en l'àmbit de la protecció oficial. No? I això vol dir que al cap d'uns anys es desqualifiquen i aquests habitatges es poden vendre i deixen de tenir aquest topall, no?, que estableix en els preus la protecció oficial.
En el mateix sentit, s'ha posicionat des de la Cambra de Propietat, que ha lamentat que no se'ls hagi tingut en compte per impulsar la normativa.
El cas dels 9 de Lledoners arribarà als jutjats dimarts que ve amb 4 sabadellencs entre els processats.
Se'ls acusa de delictes de desordres públics i atemptat contra l'autoritat durant les protestes contra el trasllat dels presos independentistes el 2019. Els encausats segueixen buscant suports entre la societat civil abans no arribi la cita als jutjats de Manresa.
En esports, Aaron Rey demana als aficionats del Sabadell que diumenge donin el mateix suport que fa dues setmanes contra el Sanluqueño.
Després de l'última derrota, el gallec està convençut que la gent tornarà a estar amb l'equip des del primer minut. Ho ha dit en l'acte de presentació de la nova samarreta que el club ha impulsat amb la col·laboració de Pura Ceba per commemorar la fita d'assolir 5.000 socis.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen a la baixa. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Situació meteorològica molt tranquil·la pel que resta d'aquesta jornada de dijous. Hem de continuar parlant de domini de l'ambient assolellat, alguns núvols d'evolució a punts de muntanya i algun feble ruixat cap a punts del Baix Ebre i Montsià, tot plegat acompanyat d'una temperatura que en general oscil·larà entre els 22 i 23 graus allà on te faci més calor. Per tant, en general, una jornada força estable i assolellada. De cara a demà, però, ja s'albiren canvis en forma de l'arribada del component oest, d'una advecció de component oest, que el que facilitarà serà l'arribada d'un corredor de pertorbacions entre demà i diumenge, que poden donar, de forma intermitent, l'arribada de sistemes frontals que arribaran a donar força precipitació, sobretot la jornada de dissabte, que serà força extensa i podrà arribar a pràcticament tot el territori. De cara a demà, en principi, més núvols, però les precipitacions quedarien restringides cap al Pirineu de Lleida. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'Ajuntament aprova la llei de l'habitatge que ha aprovat el govern espanyol al conjunt de l'Estat. En canvi, des de la Cambra de la Propietat denuncien que no se'ls ha tingut en compte. A grans trets, la normativa obligarà a regular els preus del lloguer a les zones tensades, bonificarà els propietaris que rebaixin les quotes, gravaran els pisos buits o faran augmentar el parc públic de lloguer. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La llei considera com a grans tenidors els propietaris que tenen més de 10 habitatges i aquests hauran de baixar el preu del lloguer a les zones tensades. Els petits tenidors els hauran de congelar i, si el rebaixen, podran rebre bonificacions de fins al 90% de l'IRPF. D'altra banda, s'obligarà a reservar un 30% de les noves promocions al lloguer protegit. La normativa permetrà que els ajuntaments penalitzin l'IBI dels pisos buits i prohibirà els desnonaments a les persones vulnerables. Ho ha destacat el regidor d'Habitatge, Eloi Cortés.
I per tant, jo crec que és on hi ha més dubtes, no? De moment no dic ni positius ni negatius, no? Per saber com es concreta el redactat, quina capacitat tindrem els ajuntaments en base a aquesta llei d'aplicar aquests recàrrecs. I si és així, realment, si podrem mobilitzar habitatges buits, no? Que és un dels grans problemes que tenim.
Des de la Cambra de la Propietat consideren que només s'han escoltat els llogaters. Miguel Ángel Vicente és adjunt a la direcció de l'ens local.
Però sempre des d'un punt de vista que tingui en compte a tots els agents implicats. No es pot fer una normativa que en base als interessos de només d'una part. Tenim en compte els interessos dels llogaters, naturalment, que s'han de tenir, però també en compte els interessos dels propietaris, lògicament.
La llei ha rebut el llum verd del Consell de Ministres i ara haurà de passar el tràmit parlamentari. Es farà per la via d'urgència, per agilitzar els terminis.
Els tres primers trimestres de l'any han estat positius pels gegants econòmics de la ciutat. Banc Sabadell ha guanyat 370 milions d'euros en aquest període, una etapa que també acompanya els resultats de Fluidra, que ha arribat als 221 milions de benefici fins al setembre.
El conseller delegat del Banc Sabadell, César González Bueno, ha donat a conèixer els resultats personalment.
Los resultados de este trimestre han sido muy buenos y siguen marcando la tendencia de a dónde tenemos que llegar. El beneficio neto alcanza los 370 millones de euros en los 9 primeros meses del año, un 82% más que el año anterior. En España, buen comportamiento de los ingresos ordinarios del negocio, gracias al excelente trabajo de nuestra red comercial.
González Bueno destaca també la contribució al resultat de la filial britànica i l'acord amb els sindicats pel pla d'ajustament de plantilla.
Nuestra filial británica TSB continúa mejorando y su contribución al grupo ha alcanzado los 82 millones de euros en lo que llevamos de año. También quiero destacar el reciente acuerdo laboral que ha tenido el respaldo del 100% de la representación sindical. Gracias a sindicatos, negociadores del banco y a todos vosotros. Este plan de ajuste va acompañado de otras medidas adicionales de contención de costes. Todo junto va a suponer unos ahorros anuales de 130 millones de euros.
Pel que fa a Fluidra, va tancar el nou primer mesos de l'any amb un benefici net de 221 milions d'euros, el triple que el mateix període de l'any passat. En paral·lel, les vendes van incrementar-se un 49% en termes interanuals fins als 1.704 milions d'euros.
Des de la seva entrada en funcionament el 4 d'octubre passat, el xec comerç ha tingut un impacte econòmic de 216.000 euros. Tot i que la quantitat queda lluny de les previsions inicials, que eren de 3,2 milions, el govern municipal en fa una valoració positiva. Per això, l'executiu estudia ampliar la campanya més enllà del 6 de novembre, quan havia d'acabar. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Després de gairebé un mes en funcionament, el val de compra impulsat per l'Ajuntament de Sabadell en col·laboració amb la Cambra de Comerç ha estat activat des de 17.000 llars, una xifra que ha suposat la mobilització de 339.000 euros, dels quals ja s'han gastat més de 77.000 en comerços de la ciutat. La regidora de Comerç, la tinenta d'alcaldessa Montse González, creu que, malgrat que les xifres són més aviat discretes, la campanya està funcionant bé.
Jo crec que hem anat mica en mica, estem assolint els objectius que ens havíem plantejat des del principi. Ha costat una mica més, o sigui, va arribar molt, molt ràpid al comerç. Ha costat una mica més que arribi als clients, diguéssim, no? Als habitatges. Llavors estem fent una campanya d'informació i tal, i bueno, doncs ara veiem que la gent es va animant. Hi ha molts xecs descarregats que encara no s'han gastat. Jo sóc una d'elles, suposo que sempre esperem a l'últim dia. I bueno, pues, veurem a veure com acaba, però jo crec que podrem assolir els objectius que ens havíem marcat.
A falta de poc més d'una setmana perquè la iniciativa finalitzi, el govern municipal està valorant la possibilitat d'allargar-la durant uns dies més per arribar més gent.
Si ampliem pels la gent que ha de comprar, hem d'ampliar també pels comerços, perquè a més hi ha algú que ja ha arribat al límit de 3.000 euros, estem valorant si podem ampliar una mica més. Vull dir, si una campanya té èxit, hem d'intentar que entri el màxim de gent.
Per utilitzar el val només cal registrar-se a l'aplicació SBD Valmés i consultar els establiments on es pot fer servir, al voltant de 315 ara mateix. El xec té un valor de 20 euros que es pot gastar tot de cop si la compra és de 40 euros o amb diferents compres. L'única condició és que el client pagui de la seva butxaca la meitat de l'import i l'altre 50% es carregui el xec.
Al marge d'aquest xec comerç, la tinenta d'alcaldessa González també ha matisat les paraules del president dels paradistes del Mercat de Campoamor dilluns a aquesta emissora. La regidora nega que la voluntat del govern municipal sigui la de tancar de forma encoberta l'equipament i recorda que el procés per atorgar noves parades és més lent del que els agradaria.
Ni tenim tantes peticions, tenim dues demanades. Són dues que, a més, no estan pendents de l'Ajuntament, són de les dues persones que van deixar les parades anteriors que han d'acabar de fer el seu tràmit, que saben perfectament, i nosaltres sempre hem sigut molt clars, que el Mercat del Campoamor teníem un projecte, però arrel d'una moció que es va presentar i de demanda que hi havia, doncs vam pensar, esperem.
González ha insistit que el projecte inicial de l'equip de govern es troba aturat a l'espera de veure com evoluciona el mercat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Neix l'Ateneu, un nou espai d'activitats extraescolars artístiques per infants amb necessitats especials. S'ubicaran a la Casa Tauler, l'edifici de l'antiga Aliança Francesa, i obriran les portes el 8 de novembre.
De dilluns a divendres oferiran activitats artístiques de música, dansa, teatre i arts plàstiques en horari de tarda. També hi haurà diverses aules temàtiques de lectura, jocs adaptats, jocs tecnològics i una sala multimèdia, a més d'una ludoteca. Tot plegat amb el suport del Servei de Salut Mental Infantojuvenil de l'Hospital de Sabadell. La seva directora, Montserrat Pàmies, ha estat a la presentació del projecte.
Sabem, els psiquiatres i psicòlegs, que tot allò que puguem fer, tot aquell treball que puguem fer, tant a nivell mèdic, farmacològic, com a nivell psicològic, com a nivell social, durant l'època del desenvolupament, acabarà influent en el desenvolupament final d'aquell cervell. Per tant, acabarem millorant la qualitat de vida, de l'aprenentatge o de la conducta dels nens i nenes, no?, amb TDAH, amb autisme o amb funcionament intel·lectual límit.
Durant tot el mes de novembre hi haurà ofertes en les matriculacions dels infants. Per cert, que han dit que també reobriran el bar de l'edifici tant pels usuaris com també per la ciutadania en general.
Les entitats sabadellenques registraran un augment de voluntaris en els pròxims mesos i cada cop seran més joves. Aquesta és la previsió amb la qual treballa l'Ajuntament després de comprovar les tendències durant la pandèmia. De fet, durant la celebració del Mesclat, una 60 de persones van demanar informació per fer voluntariat.
La tinenta d'alcaldessa de Participació, Marta Morell, considera molt positiva aquesta xifra i és optimista de cara als pròxims mesos.
Persones més joves també s'implicaran més amb el voluntariat perquè en època de pandèmia, també us en recordeu que us havíem estat explicant aquestes xarxes de voluntaris que van sortir de forma espontània dins dels barris, hi havia veïns i veïnes que s'ajuntaven i anaven a ajudar a fer la compra a algun veí que no podia sortir de casa, alguna persona que estava confinada, i jo crec que totes aquestes coses, dintre de la pandèmia, de totes les coses negatives que ens ha portat, perquè més d'una vegada ho he dit, tothom hem perdut persones estimades, jo crec que també ha tret el millor de nosaltres i jo estic convençuda de que hi hauran cada vegada més a la ciutat més voluntaris i voluntàries.
Precisament per reconèixer la tasca dels voluntaris i captar-ne de nous, aquest mes de novembre se celebra la 6a tardor del voluntariat. Una de les novetats és la presentació de la cançó Junts som un sol color, produïda per Chasquitén. Serà durant l'acte central del programa el 18 de novembre. Lídia Coll, coordinadora del Voluntariat per la Llengua, explica com s'ha dissenyat la cançó.
Els conceptes eren, doncs, la descoberta de l'altre, l'enriquiment social i personal, que encara que no sigui econòmic, la capacitat de transformació, la il·lusió, l'entusiasme. Tot això havia de quedar, malgrat els obstacles i el que estem vivint, tot això havia de quedar reflectit en aquesta cançó.
La tardor del voluntariat també inclourà una exposició del Voluntariat per la Llengua, cursos d'iniciació al voluntariat i de dinamització i una taula rodona com a novetat. També s'ha preparat un vídeo que serveixi com a tastet de quines són les diferents tasques dels voluntaris a les entitats.
Els 6 euros per cadascun dels 2.500 calendaris solidaris que recapti l'Avant es dedicaran a projectes de lleure i socialització i també a atendre les famílies sense recursos.
A la presentació de la 10a edició del calendari, així ho ha explicat el programa Al Matí, Lídia Gil, directora general de l'Avant.
Aquests diners serveixen per fer tota l'atenció, no? O sigui, hi ha una part de l'activitat que fem a l'Avant que no ve subvencionada, no? I que no ve de l'aportació que puguin fer les famílies. Llavors, sobretot tota la part de lleure, de socialització i de les famílies que no tenen recursos i necessiten fer teràpia. I aquest és on va directament aquest benefici del calendari.
L'edició d'enguany del calendari solidari de l'Avant conté novetats gràfiques, però també de format. Es tracta d'un calendari interactiu.
La novetat d'aquest any és que volem aconseguir, jo crec que ho hem aconseguit, i és que cada mes, cada dia, des de primers d'any fins al final, el calendari estigui viu. En el sentit, doncs, de que cada mes hi ha una història de vida d'una persona que forma part de la família de l'Avant, i amb un codi QR cada mes es podrà entrar a la història de vida, un vídeo d'aquesta persona explicant la seva vivència.
El calendari inclou un sorteig mensual de productes de comerços patrocinadors.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Dimarts que ve comença a Manresa un dels judicis derivats del conflicte amb els presos independentistes. Es tracta del cas dels 9 de Lledoners. La causa oberta afecta 4 sabadellencs i un total de 9 persones. Els encausats afronten penes de presó per una protesta a les portes del centre penitenciari del Bages el 2019, últims dies abans d'anar a judici, i segueixen buscant suports entre la societat civil.
Així és, Karen. Ahir al vespre l'Espai Àgora de l'ANC Sabadell per la Independència va organitzar un acte amb el seu grup de suport per recollir fons per pagar els costos de la seva defensa. La discussió legal se centrarà en si els 9 acusats són culpables dels delictes de desordres i atemptat contra l'autoritat com defensa fiscalia i l'acusació particular que exerceix la Generalitat. Les defenses defensaran l'absolució total, ja que afirmen que els fets relatats no van ni passar on hi havia les 9 persones encausades. En Xus i Luri asseguren que tampoc pactaran cap pena.
Suposo que sí que estarien disposades a pactar qualsevol tipus de coses d'aquestes, però nosaltres entenem que un pacte, bueno, entenem i és així, no? Implica directament que has d'acceptar que aquell dia vas cometre un delicte. Llavors entenem que això no passa, no és acceptable, i per tant no estem disposades a negociar un pacte.
Nosaltres no negociarem cap pacte perquè no vam fer res.
I
protestar no és delicte, que jo sàpiga, en aquest país encara.
El cas, però, té una altra dimensió. Dos dels acusats també són el sumari del 23S i podria ser perjudicial per la seva causa una sentència condemnatòria. Els dos acusats afirmen que és una causa política i que la Generalitat hi té un paper acusant-los. Per això han parlat amb Junts i Esquerra, però desconfien de la seva acció. Dissabte al migdia, els acusats dels 9 de Lledoners celebraran el seu acte final de campanya antirepressiva a Sabadell.
El Parlament tornarà a instar la Generalitat a restablir els serveis del consultori del barri de Poble Nou previs al tancament per la pandèmia. La resolució presentada per Ciutadans ha sortit endavant avui a la Comissió de Salut del Parlament. La diputada liberal Anna Grau ha estat l'encarregada de defensar-la.
Demanem, si us plau, que tots els grups facin costat als veïns del barri del Poble de Sabadell, que ja porten molt de temps aguantant una situació indigna.
El text aprovat reclama que el consultori de Poble Nou recuperi el servei, les condicions i els horaris previs a la pandèmia.
Avui també és notícia.
Comença la vacunació de la grip a la residència Domus Vi, Sabadell Ciutat.
Avui s'ha administrat la dosi de la vacuna a 97 persones usuàries, el que suposa el 93% de la totalitat dels residents del centre. Tant les famílies, l'equip professional com els propis inquilins de la residència han rebut la decisió de forma positiva. Ana Márquez, resident del centre, expressa així la seva opinió.
Yo llevo muchos años y desde que estoy poniéndome la vacuna no me he cogido la gripe nunca. Me habré constipado, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es muy bueno para la salud y las personas mayores aún más, porque nos quitamos de muchas precauciones que no tenemos y las tenemos que coger.
Altrament, tots els usuaris de la residència ja han rebut la tercera dosi de la vacuna contra la Covid.
Sis joves del programa d'inserció laboral d'Andy participaran en un projecte de la Fundació 11.
Es tracta de 4 noies i 2 nois del projecte Andy Commerce, que treballa per formar persones en el perfil auxiliar de vendes i atenció al públic, i es beneficiaran de la subvenció del programa 1-1. Aquest pla promou la formació i pràctiques laborals de joves en procés d'inserció en una empresa ordinària. A tot l'estat s'hi han acollit fins a 48 iniciatives que afectaran 400 persones.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
L'Audiència Nacional condemna l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a 2 anys de presó per haver pagat unes obres d'1 milió d'euros amb la Caixa B del partit.
La sala penal també condemna el Partit Popular com a responsable civil subsidiari de més de 123.000 euros per l'impost de societats de l'empresa Unifica, responsable de la reforma l'any 2007. Gonzalo Urquijo, arquitecte de l'empresa Unifica, i una de les sòcies, Belén García, han estat condemnats a 2 anys i 9 mesos de presó.
El portaveu del PSOE, Felipe Sicilia, considera que aquesta sentència Convergència deixa clar que el PP tenia una caixa B i es finançava de manera il·legal.
I també ha considerat una evidència que Mariano Rajoy en tenia coneixement.
Els treballadors del 112 compareixen a la Comissió d'Interior del Parlament per parlar de la seva problemàtica laboral.
Els empleats explicaran què els ha portat a fer vaga. Des d'Interior es comprometen a crear una comissió d'estudi que avaluï la viabilitat d'una internalització del 112. Els empleats, per la seva banda, van reclamar la internalització i creació d'un conveni propi.
El govern català estudia la creació d'una ajuda per cobrir l'enterrament o la repatriació de víctimes de violència masclista en certs casos.
L'executiu planteja concedir aquest ajut a les famílies perjudicades per la mort de la dona per violència masclista quan les situacions de necessitat econòmica siguin avaluables i verificables. Aquesta ajuda s'introdueix a través de l'addició d'un article a la llei del 2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
I el Tribunal Constitucional de Bèlgica tomba la llei d'injúries a la corona al país arran del cas per l'extradició de Valtònyc.
El tribunal ha dictaminat que la normativa belga de 1847, que castiga amb fins 3 anys de presó aquells que insultin el rei, és inconstitucional perquè no respecta la llibertat d'expressió. El raper lleidatà ha celebrat la sentència com un benefici col·lectiu i insisteix que ell sempre ha volgut posar el cas en les mans dels drets fonamentals.
Esports.
Que el suport dels aficionats del Sabadell sigui el mateix que fa dues setmanes contra el Sanluqueño. És el missatge que ha transmès un dels pesos pesants del vestidor arlequinat, Aaron Rey, a 72 hores del decisiu partit contra l'UCAM Múrcia. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Karen.
És un discurs similar al que aquesta mateixa setmana, per exemple, ha pronunciat el capità Aleix Coch.
Recordem que en el darrer compromís a la nova Creu Alta, el conjunt d'Antoni Hidalgo arribava igualment amb molts dubtes, però en consonància amb el joc de l'equip, l'afició va animar des del minut 1 fins al 90. Ara l'ambient encara està més enrarit, especialment per la decebedora primera part que va signar el Sabadell i, conseqüentment, al descans el tècnic va introduir quatre canvis contra l'Atlètic Balears, incloent-hi el de la substitució de Jacobo per Aaron Rey. El gallec s'ha referit així a aquesta situació.
Ya lo comentó él y lo comentó todo el mundo, que al final la gente no se podía sentir señalada y así me lo tomo yo. Al final borró mi cuenta nueva y a pensar en el domingo y a conseguir los tres puntos.
El futbolista gallec Sergi ha fet de jugador model en l'acte de presentació de la samarreta commemorativa per haver assolit els 5.000 socis.
El centre d'esports posarà a la venda a partir de dijous i només per abonats aquesta peça de roba que s'ha dissenyat amb la col·laboració de Pura Seva i que per la vicepresidenta del club, Anna Navés, té un enfocament dirigit al públic més jove.
Una dada importantíssima de cara al centre d'esports Sabadell és que 1.831 socis dels 5.100 i pico que hem arribat aquesta setmana són joves, fins a 25 anys. Per tant, és un col·lectiu molt gran dins d'aquests 5.000 socis que segur que se senten identificats d'alguna manera amb aquest grup també sabadellenc.
Dos apunts més en clau Sabadell. Sobre la gespa de la nova Creu Alta s'ha entrenat avui l'equip per seguir preparant el xoc contra UCAM Múrcia i també s'ha donat a conèixer la designació arbitral. Dirigirà l'enfrontament el navarrès David Recio Moreno, el mateix del de la victòria a casa contra l'Egea a la penúltima jornada de l'any de la salvació a Olot.
L'Astralpool Natació Sabadell de waterpolo femení rep aquest vespre el Mataró, en partit de Copa Catalunya. Els dos equips es retroben després de la Supercopa d'Espanya, que va caure del costat de les mataronines tot just fa uns dies. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, Xavi Colomer.
L'equip de David Palma arriba a la cita d'avui amb ànims de revenja i recuperant alguna de les jugadores que van ser baixa en la passada Supercopa. Les sabadellenques es troben en un bon moment de forma i han començat la Lliga amb 3 victòries consecutives. Comparteixen coliderat precisament amb el Mataró, que també han iniciat la competició de forma perfecta. De manera que serà una bona oportunitat per veure si l'equip ha fet un pas endavant des del principi de temporada. Recordem que el partit començarà quan faltin 5 minuts per les 9 a la piscina de Can Llong.
I el masculí, per la seva part, ja va tenir la seva particular cita ahir a Can Llong amb l'eliminatòria de quarts de l'Eurocup. Després de l'empat a 13, tot es decidirà la setmana que ve a la piscina del Rari Nantes Savona.
Els homes de Quim Colet van signar un 5-1 de sortida, però els italians van reaccionar de la mà del veteraníssim Guillermo Molina. Al final, el jove Bernat Sanahuja es va carregar l'equip a l'esquena i Fran Valera va tenir l'opció de guanyar el partit a 15 segons pel final, però el seu xut va picar al travesser. Sergi Cabanes, autor de dos gols, assegura que l'eliminatòria segueix ben oberta.
No hi ha res més a fer així. Jo crec que l'eliminatòria és 50-50. Millor estàs al seu camp, però mira, igual. O sigui, al final això, aquest factor ja no influeix. Has d'estar al 100% i has de donar el que et quedi. Després ja ho veurem, perquè després és el gener.
El partit, que es va poder seguir en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, es pot tornar a veure sencer a YouTube. La tornada tindrà lloc a la piscina italiana el 10 de novembre.
En futbol sala, la setena jornada de segona B servirà per veure si els tres equips de la ciutat són capaços de refer-se dels cops encaixats el passat cap de setmana. Qui té més urgències és l'Amics del Pou, Escorial Insercat, però també afrontarà el desplaçament més complicat.
Els dels Marinals, que no han sumat cap punt i són el pitjor atac de la Lliga, visiten el Mataró, qui ostenta els millors registres defensius. Guanyar seria una proesa, però el tècnic Francis Barragán ho veuria com el millor punt d'inflexió.
Esperemos que no salga esa ansiedad que comentábamos de intentar ganar allí. No es el sitio más propicio, sí sería el idóneo para empezar a puntuar. Es muy difícil, Más como está jugando esta última semana en Mataró.
De la seva banda, el Club Natació Sabadell encadena quatre jornades seguides sense vèncer i té l'obligació de redreçar el rumb amb la visita de l'Indústria Esbel Pavelló del Nord. Així ho espera com a mínim el tècnic Borja Burgos.
Hem de fer coses millors, molt millors, i intentar, pues, això, tornar a sumar tres, entrar una dinàmica positiva, perquè jo crec que ara mateix és un dels problemes més grans que tenim, que quan estàs en aquest espiral negatiu tot es fa molt complicat, i llavors el proper partit, anar pels tres punts sí o sí i no mirar molt més enllà.
I l'Escola Pia, que ve d'encaixar un 0-6 contra el Mataró, es desplaça cap a València per veure les cares amb el penúltim, el Picassent. Jordi Sardà, jugador Escolapi.
El que no es pot negociar és l'actitud i la intensitat, hem d'anar a tope, i si nosaltres seguim entrenant així de bé i anem el dissabte a totes, estic convençut que trobarem algú positiu. I més que necessitem treure alguna cosa positiva, perquè ara també ens ve una ratxa de partits que també és complicada, ens ve com un turmalet que hem d'intentar sumar el màxim possible aquest cap de setmana.
Dissabte a les 6 aquest enfrontament, a 7:45 el Natació Sabadell Indústries B i diumenge a la 1 el Mataró Escorial.
En voleibol, els dos sèniors del Club Natació Sabadell també tindran el deure d'aixecar-se de les ajustades derrotes de l'última jornada. Tots dos tornen a les naus buscant el primer triomf de la temporada Superliga 2.
Primer el masculí s'enfrontarà al Mediterráneo Castellón, quart classificat, i després el femení ho farà davant l'Esplugues, setè a la taula. Tant el tècnic interí dels homes David Martín com la jugadora Berta Caral esperen que aquest cop el bon joc es tradueixi en forma de victòria davant la seva afició.
Un partit complicat. Evidentment, sabem que a casa hem de ser forts perquè juguem davant de la nostra afició, i evidentment el mateix que ens passa a nosaltres quan desplacem, doncs els altres equips quan desplacen doncs també tenen les seves problemàtiques d'aixecar-te més aviat, etcètera, etcètera. Però serà un partit molt difícil. L'equip contrari ja ha sumat, i nosaltres hem sumat, però encara estem per aconseguir la primera victòria. Llavors, evidentment, l'equip també té necessitat, la sensació positiva de poder guanyar.
Sempre s'ha de donar un pas més. No hi ha un pas enrere a donar, mai. I menys amb aquesta categoria en la que l'exigència és altíssima. Per tant, tant un equip com l'altre no afluixarà. Per tant, serà un partit bastant maco de veure, la veritat.
Doble sessió, per tant, a les naus. A les 4 els homes, a les 6 les dones.
En rugby, compàs d'espera aquest cap de setmana amb la jornada de descans per al Sabadell Rugby Club. El sènior masculí l'afronta païnt encara la primera derrota de la temporada, que ha complicat les opcions d'ascens a Divisió d'Honor Catalana.
Els arrequinats van caure contra Senglars per 24-29 i aquests últims han passat per davant a la classificació amb un partit menys. Tot i això, Arnau Bax, jugador del Sabadell Rugby Club, afirma que estan contents pel moment de la temporada en el qual es troben.
Contents, jo crec que és un moment de la temporada en què portàvem un parell de partits guanyats i un empatat, que ens situàvem capdavanters en la classificació i que ens quedaven doncs dos partits molt complicats i un doncs assequible per competir-los. No diré que és fàcil, que és els gòtics de la setmana que ve, però bueno, no tant com Quebrantahuesos, que és potser entre ells i Senglars doncs els que poden ser els líders d'aquesta primera fase.
El Sabadell Rugby Club tindrà l'oportunitat de tornar al camí de la victòria el dissabte 6 de novembre a la Foixarda, on s'enfrontarà el filial dels gòtics.
I acabem fent un apunt d'atletisme. Avui s'ha confirmat que la temporada indoor es durà a terme a la pista coberta de Sabadell. En un comunicat, la Federació Catalana ha informat que es mantindrà la part central de la pista i es farà servir provisionalment l'anella del Sant Jordi, amb el compromís que, un cop acabi la temporada, es restauri la resta perquè estigui a punt pel 2023. Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dijous 28 d'octubre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acaba de passar un bon dia. Adéu-siau.
a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.